Marta Cubí, què tal?
Hola, bona tarda.
Que el mires al partit? Home, malament aniríem, si la nostra especialista en futbol femení no estigués mirant el partit del Barça, el que deia el Pere, 4-0, i amb pinta que en cauran més. S'està agradant el Barça avui,
Sí, més se les veu, Se les veu còmodes, jugant, gaudint i disfrutant, que ja ho fan de normalment, però penso que avui el partit se'ls ha encarat molt ràpidament i això doncs ha donat una pausa que el Barça no deixa desaprofitar mai.
Ara estava pensant, m'ho diràs tu, Escobar, al València hi ha aquesta noia que està cedida pel Barça.
La Candela Andújar, sí senyor.
Titular?
És titular, juga amb el número 8. Mira, atenció a l'aturada que acaba de fer. He dit un altre xut, aquesta vegada de Martens, amb una aturada prodigiosa, molt bona. L'aturada de la portera valenciana, doncs sí, juga de titular, Candela Andújar. L'any passat estava a Can Barça, està aquí com a cedida, i l'any passat va jugar bastants partits, la Candela.
És davantera, és de Barberà del Vallès, 20 anys, i aquí no hi ha clàusules de la por, com en el passat. Marta, bé, una jugadora que hem de tenir present, de cara al futur.
Sí, com deia el Pere, l'any passat va tenir minutets i minutets. Penso que tampoc es podia queixar dels minuts que havia tingut, però clar, el fet de poder marxar a València i pràcticament ser titular en cada partit i acumular molts minuts i experiència és superpositiu per ella i pel Barça.
Bé, escolta, Marta, abans hem parlat amb el Pere del tema del cas Mapileón, que avui està jugant amb aquesta cautelar. Haurà d'acabar de decidir els organismes pertinents per si tira endavant aquesta sanció de 4 partits per aquella piulada, aquell tuit que va fer. Què t'ha semblat tot plegat, aquesta història?
Mira, jo feia una reflexió en general. El món del futbol i de l'esport es pot criticar i es critica a un entrenador, entrenadora, es critica a les jugadores, als jugadors, fins i tot es pot criticar al preparador físic si l'equip no rendeix, però l'únic col·lectiu que no es pot criticar mai és l'arbitratge, no? I això potser hauríem d'acabar-ho d'ajustar, evidentment, sense faltar respecte i amb educació.
Que
I
no és el cas, perquè la Mapi no va faltar el respecte.
Exacte, i penso que el cas és simplement exposar uns fets, i ja està. I veies les imatges i veies que ni una groga ni l'altra, és que no eren ni falta, no? I que l'acabin expulsant en aquell partit, en aquelles dues jugades, realment era molt injust, molt injust. La piulada, com diem, va ser amb molta educació, i 4 partits em semblen una exageració.
Absolutament desproporcionat. Veurem com acaba tota aquesta història. Per cert, Escobar, descans,
mitja part. Han arribat a la mitja part, marxant cap a vestidors. T'ho torno a dir, el València, però desfet com un sucret, i la portera continua amb mal de cap, perquè es va posant de mal cap. No sé si heu pogut veure la jugada, però és que feia fredor,
Tots els partits que ha jugat el Barça, aquest evidentment no pinta que se li pugui escapar, els ha guanyat en aquest estadi, el Johan Cruyff. Mira, faríem bé, Oriol, de repassar resultats de la jornada, aquest és el que tanca, el partit que tanca la jornada. Avui, per cert, hi ha hagut derbi madrileny. Com queda la classificació amb els marcadors d'aquesta jornada?
Mira, amb els marcadors, amb aquest Barça 4, València 0 al descans, a banda de l'Espanyol 1, Santa 3-2, també Deport 3, Rayo 0, llevant un Betis 1, el derbi, l'Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 1, Sevilla 0, Logroño 0, Granadilla 1, Real Sociedad 2, Atlètic Club 1, Sporting de Huelva 1 i Madrid Club de Futbol 3, Eibar 1. A la classificació, evidentment, no hi ha color. El Barça, si avui guanya, 19 de 19, 57 punts. A partir d'aquí, el Llevant 48, Real Madrid 47, Madrid Club de Futbol 42 i Atlètic de Madrid ja amb 41. El que era el rival del Barça,
Déu-n'hi-do, l'Atlètic,
queda a 16 punts del Barça amb 3 partits més disputats. I a la part baixa, malauradament, ara mateix l'Espanyol en llocs de descens, amb un partit menys, a un punt de la salvació que marca el Santa Teresa.
Marta, l'Espanyol té un problema,
Sí, crec que la setmana passada amb l'Oriol ho vam estar aquí comentant, que se'ls complicava la història, que havien començat molt bé, havien començat puntuant ja molt més que tota la temporada passada, però que no es podien adormir. Evidentment estan en zona de descens, però com heu dit, la cosa està molt apretada, però és que el calendari no cedeix. Llavors, perdre contra el Santa Teresa és un cop molt dur, perquè és un rival molt directe i que t'ha fet acabar de deixar una posició que potser l'hagués pogut distanciar-te, i en canvi el que has fet és posar-te en un embolic que veurem a veure si és capaç de sortir-ne.
I avui en aquest derbi madrileny, el que potser no sé si s'ha escenificat és aquest relleu, d'arribar al futur del Barça, Fins ara ha estat l'Atlètic de Madrid. Sembla que el Real Madrid va fent petits passos i pot ser el nou rival a batre, el nou equip que pot aspirar a batre el Barça.
Un dels petits retrets que jo havia fet al Real Madrid era que contra els rivals durs i potents de la Lliga no havia aconseguit plantar cara. Doncs avui ho ha contrafet, no? I a més, amb un partit que se li ha posat complicadíssim, que al minut 15 li han expulsat una jugadora, i per tant ha estat bastants minuts, perquè al final del partit sí que han expulsat també una Deina Castellanos de l'Atlètic de Madrid, però que ha estat jugant amb 10 la major part dels minuts, ha sigut capaç de fer gol i de dominar el partit. Per tant, l'Atlètic de Madrid realment queda tocat, penso que queda molt tocat, i en canvi doncs, el Real Madrid queda molt reforçat per ocupar aquesta tercera plaça per la Champions.
Aquesta setmana, per cert, i deixo la Lliga, parlo de la Champions, el Barça va certificar el seu pas als quarts de final, ja tenim el sorteig amb tot el quadre establert, el Barça que va eliminar el Fortuna i ara es trobarà el City. Anada, 23 o 24 de març, en camp neutral, pel tot el tema del Covid. Ja sabeu que l'estat espanyol no permet l'entrada de ciutadans britànics i, per tant, aquest partit s'haurà de jugar en camp neutral, el que hauria estat el partit com a local del Barça. La tornada, 31 de març o 1 d'abril, sí que es podrà jugar a Manchester. Qui guanyi a semis contra el guanyador del Lió, a priori PSG, perquè el PSG encara ha d'acabar la seva eliminatòria contra l'Esparta de Praga, que vaja, el passarà segur, perquè dimecres que ve tenim la tornada a Praga i el PSG té un 5-0 de l'anada. Manchester City, aquí pugem el graó, no?
No li ha quedat un camí gens fàcil al Barça no. Per arribar a la final, eh?
No.
Manchester City, per mi, ho havíem comentat més d'un cap de setmana, que la Lliga anglesa havia fet un pas endavant i que moltes jugadores estan volent anar en aquella Lliga a competir, i té jugadores, evidentment, internacionals amb Anglaterra, per mi, de top mundial, no? Com seria Lucy Bronze, que ha tornat dels Estats Units i està al City, Jelly Scott, Ellen White, però que a més té Rose Lavelle, americana, boníssima, jove, espectacularment allà a la mitja punta, Jenny Becke, i per tant la cosa no estarà gens fàcil i gens plàcida pel Barça. Evidentment, si es vol arribar a una final de Champions, t'has d'enfrontar i guanyar partits i rivals difícils, però realment, primer, Manchester, i si passa un Lió o un PSG, perquè penso que el PSG pot donar guerra. Jo, a doble partit ho veig difícil amb el Lió, però bueno, pot donar guerra i competir aquesta eliminatòria, per tant, ànims al Barça, perquè la cosa se li posa complicada.
Bé, cap de setmana que ve ens centrarem ja, ens focalitzarem més en aquest partit, en aquesta eliminatòria, perquè serem ja a les portes del primer partit contra el Manchester City. Però avui, precisament el dia que tanquem la Setmana de la Dona a Catalunya Ràdio, amb la Marta Cubí ens vam proposar aprofitar la secció d'avui per visibilitzar un dels problemes que pateixen les futbolistes i, per extensió, moltes altres dones esportistes. Estem parlant del fet de compaginar la maternitat amb l'esport d'elit. Sabeu que ja fa molt temps que les jugadores de primera han lluitat per tenir un conveni col·lectiu que els permeti, entre altres coses, tenir baixes per maternitat. Fins ara, ser mare i futbolista ha estat simplement inviable, cosa que no passa, evidentment, amb els homes. Evidentment, aquí hi ha diversos factors, no? D'una banda, les conseqüències físiques que implica ser mare a curt termini. Però també, i és obvi també, pesen molt les condicions laborals i la falta d'un marc que permeti la conciliació familiar. En la majoria de casos, les futbolistes que volen ser mares es veuen obligades a penjar les botes. I d'altres no poden decidir lliurement el seu futur vital per por que el club no el renovi i, per tant, doncs, acabin perdent un contracte. Marta, exactament què diu aquest conveni col·lectiu de primera que és allò acabat de sortir del forn?
Direm el que diu, després el que passa ja veurem, eh?
Ja.
Però el que diu és que les jugadores, evidentment, si es queden embarassades, automàticament el seu contracte se'l renova i de manera indefinida. Això és un gran pas i per treure la por aquesta a les jugadores, si estic embarassada no em renovaran, no podré seguir amb el club. El que passa que aquesta norma només serveix per les jugadores que juguen a primera divisió. Si jugues a Reto o a primera nacional ja no et serveix. I llavors, clar, les jugadores tenen, de primera, tenen aquesta seguretat, no? Em quedo embarassada, perfecte, almenys sé que podré continuar al club on estic.
El que passa que dius que de facto això s'aplica o no s'aplica?
Jo crec que no ens hem trobat casos encara? Jo crec que no ens hem trobat casos perquè les jugadores fins ara veien tan lluny això de quedar-se embarassades i poder seguir jugant a futbol que jo crec que ni s'ho han plantejat, no? Ara, fins a dia d'avui, les jugadores és, vale, estic centrada en el futbol, estic competint, doncs endavant. I quan ja no ho pugui més, doncs ja pensaré, no, en la meva segona vida. A veure si a poc a poc, doncs això, aquí almenys a l'estat va canviant.
Mira, nosaltres hem buscat casos, perquè de futbolistes mares a primera, ara mateix no en tenim cap cas, ara ho dèiem. És veritat que fora de la Lliga Espanyola tenim el cas de l'Àlex Morgan com a cas més mediàtic, no? Internacional amb els Estats Units, de fet a la selecció nord-americana. N'hi ha hagut unes quantes de jugadores mares que després de ser mares han competit amb la seva selecció. Aquí, com dèiem, no tenim casos. El més recent i és de fa poc, de la temporada passada, el trobem a la Liga Reto, a la segona divisió, i és el de la Maider Irisarri. Maider, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres eras jugadora, pero ya te has retirado, de Osasuna, ¿eh? Eres jugadora navarra y jugabas en Osasuna, ¿verdad?
Eso es.
¿Cuánto tiempo jugaste en Osasuna?
Muchos años. Pues empecé con 14 años y el año pasado con mi última temporada con 32.
O sea, toda la vida en el Osasuna, ¿eh? Es tu segunda casa, ¿no? Digamos.
Eso es, sí. Tuve momentos de irme fuera cuando estuve estudiando fuera de Pamplona, pero al volver volví a Osasuna.
Te retiraste el verano pasado. Tú decidiste ser madre y volviste a jugar 5 meses después de tener a tu hijo. Jugaste, si no recuerdo mal, desde enero del año pasado hasta mayo, que fue cuando ya dejaste el fútbol, ¿no?
Sí, pero bueno, hubo algo particular que fue el coronavirus. No pude terminar la temporada jugando, pero bueno, sí.
Es decir, que jugaste pocos partidos, ¿no? Lo que te permitió la pandemia,
efectivamente,
¿no?
Así es, sí.
Pero, de todas formas, lograste lo que te habías planteado. ¿Por qué te planteaste volver a jugar al fútbol después de ser madre?
Porque, a ver, yo, pues como decía nuestra compañera Marta, pues cuando estás jugando al fútbol, pues estás concentrada en ello y no piensas en la maternidad, pero llega una edad que yo quería ser madre y yo decía, bueno, pues ahora ya van a cambiar los papeles. Yo quiero ser madre y si puedo, pues continuaré con el fútbol y espero que así sea. Y así fue, pero yo quería hacer las dos cosas, ¿por qué no? Es que, ¿por qué no? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no puedo ser jugadora de fútbol y a la vez mamá? Entonces, bueno, pues a base de pues trabajar, pues lo conseguí.
En tu caso, no había legislación, de hecho, sigue sin haber legislación en la segunda división, pero sí que contaste con el respaldo de tu club, ¿no?, de Osasuna.
Sí, en el momento en que comuniqué que estaba embarazada, así que, bueno, un embarazo siempre es una noticia muy positiva, y fue pues como motivo de alegría. Y entonces, sí, pude continuar la temporada siguiente, sí.
Maider, hola, soy Cubi.
Sí, hola.
Y a nivel de físico, ¿te costó mucho recuperar todo para poder volver a jugar? ¿Notaste un cambio en tu cuerpo muy grande y ves que es un poco un hándicap para que las jugadoras puedan quedarse embarazadas y luego seguir jugando?
A ver, partimos de la base de que, como sabemos nosotras, el fútbol ha sido un deporte liderado por los hombres. Entonces, hay un desconocimiento tremendo en este tema. Es decir, cuando te quedas embarazada, ya tienes que empezar a entrenar de una manera diferente para poder volver a jugar. Quiero decir, no estuve embarazada y me quedé sin hacer nada. Entonces, lo que tuve que hacer es tener un embarazo muy activo. Entonces, me busqué un poco la vida por mi cuenta, con lo que yo sabía, pues porque había estudiado ciencias, bueno, INEF, y del deporte y ayuda externa, pues pude tener un embarazo muy activo. Eso me ayudó a luego a la recuperación posparto, que también la tuve que hacer fuera del club porque en el club no hay medios ni conocimiento. Entonces, fue dura. Bueno, las personas que estamos acostumbradas a entrenar, pues bueno, tampoco es excesivamente dura. Pero sí que es verdad que es un proceso muy largo, porque al final es todo el embarazo más lo que viene después. Pero es como un hilo.
Súper interesante. No, súper bien. Además, en el fondo es un pequeño hándicap, porque no hay medios y ni conocimiento para poder afrontar esto. Estamos hablando de una Osasuna que en principio pues tiene unos medios mucho más grandes que otros clubes más pequeños que militan en segunda.
Sí, sí. Así es, o sea, el club sí que por supuesto me apoyó, pero realmente lo miras de manera fría y es un apoyo de decir, bueno, te guardo el sitio y ya. O sea, yo volví, es la realidad, o sea, no vamos a ocultarla. Yo volví cuando ya estaba, o sea, yo estaba a diario, semanalmente con el equipo como una más, por supuestísimo, pero lo que es al tema del fútbol, yo fui al primer entrenamiento ya habiendo hecho mi pretemporada y todo, o sea, ya pumba para poder entrenar con el equipo.
Tenemos solo, y corrígeme si lo digo mal, sí. Yo creo que solo hay otro caso de años atrás de la portera del Tacuense, equipo de Tenerife, Jennifer Volpe, que llegó a jugar a primera división. Pero claro, en esas épocas tampoco había legislación alguna.
Claro,
aquí el problema es, y corrígeme si no lo digo bien, ha habido algunos casos de jugadores que se han quejado que sus clubes han incluso llegado a poner cláusulas antiembarazo. Es decir, si tú te quedas embarazada, no te renuevo el contrato o incluso lo rescindo.
Sí, yo lo leí, lo escuché. Y es que me parece que a día de hoy me parece algo tan tremendo que no tiene nombre. O sea, es que ser mamá es un derecho que tenemos. Y claro está, es que no se puede comparar con el caso de los hombres. Los hombres no sufren, son padres, pero su cuerpo no sufre ningún cambio. Entonces, no sé cómo puede ser que a día de hoy existan clubes que aún no lo entiendan y hagan estas barbaridades.
Bé, és una situació realment complicada. Jo no sé quant temps tindremos que esperar, perquè ara tenim este conveni col·lectiu, i sobretot ver, porque una cosa es que haya el convenio y otra cosa es que surjan más maiders, ¿no? Es decir, jugadoras que estén dispuestas a hacer lo mismo, ¿no? A ser valientes y decir, venga, pues yo quiero ser madre y quiero luego recuperar mi vida de futbolista. Porque si no, lo que tenemos es muchas jugadoras que se están retirando muy jóvenes, cuando todavía tienen mucho fútbol.
Es así, es que parece que llega, o sea, tú decides ser madre y llega tu momento final. O sea, ya ahí te despides. Y está claro que no, o sea, hay cosas peores, lesiones serias, graves, que llevan muchísimo más tiempo también. No hay que tomarlo como una lesión, pero bueno, sí que es un... a nivel de tiempo es parecido. Entonces yo animo que de verdad que se puede, y además lo bonito que es, es decir, volver a jugar y que esté tu pequeña contigo, eso es, bueno, no tiene nombre.
Por cierto, me han dicho que tienes un graffiti en Pamplona, ¿no?
Sí, bueno, ahora ya no está. Ahora
¿cómo
ya
que no está? No,
pues no sé qué ha pasado con él, no sé si ha sido por el tiempo, yo qué sé qué ha pasado, pero sí, el día 8 de marzo del año pasado amanecimos y había, bueno, es un autor que hace cosas a la noche, que no se entera nadie, y sí, y me hizo, bueno, lo tengo de recuerdísimo.
A ver, dicen que es el Bansky de Pamplona, ¿no?
Sí,
es decir, un grafiter que nadie conoce, ¿no? Y que por la noche pinta grafitis y ni a un de la Maider.
És un artista que es diu Ela Caena, suposo que es pronuncia així, i li va fer un homenatge a la Maider. Sabeu aquella pintura icònica de la Croix que es diu La llibertat guiant al poble?
Això mateix.
Doncs Ela Caena, aquest artista, va fer una versió que es deia Maider guiando al pueblo, i la va pintar en un carrer de Pamplona, i la Maider, dies més tard, va anar a fer-se una foto. En aquest cas, la Maider és la llibertat d'aquest quadre mític francès. En una mà porta la bandera de l'Osasuna i a l'altra mà, doncs, la seva criatura.
Podem penjar aquesta foto al nostre Twitter i així també els nostres oients la poden veure, perquè és d'aquelles que posa la pell de gallina. Maider, me ha gustado mucho hablar contigo y que nos cuentes tu historia, y espero que no sea un caso aislado, ¿no? Que vengan más detrás.
Y yo les animo, porque es que de verdad que es muy bonito y que no hay que desaprovechar la oportunidad, que si son jóvenes, que se puede todo, que hay tiempo para todo, para ser mamá y a la vez poder entrenar y recuperarte y volver, y encima volver mejor, porque a mí el coronavirus me frenó, pero yo mira cuando mejor me sentía físicamente. O sea, yo creo que podía haber seguido, o sea, ya era porque ya ha sido una decisión personal, pero que no cambia, que incluso puedes mejorar tu rendimiento.
Maider, muchísimas gracias.
A vosotros. Bueno.
Bé, jo crec que és una experiència que valia molt la pena cobrir, explicar-la, i que esperem que d'aquí un temps no sigui una entrevista allò curiosa, que cridi l'atenció, sinó ja un fet normal i que, per tant, no calgui fer entrevistes. En fi, escolta, rematem el Cubi o no Cubi d'avui, que avui hem fet una mica més extens. Avui, per tancar aquesta setmana de la dona, crec que l'experiència valia la pena explicar-la, la de la Maider. Per parlar de la segona divisió, perquè, si no m'equivoco, la setmana que ve comença la segona fase, que és una mica complicada d'explicar, però vaja, que tindrem el grup d'ascens i el grup de permanència. Barça B i AM, molt bé l'AM, l'AM Lleida, en el grup de l'ascens. El Barça B no podrà pujar perquè a la primera divisió hi ha el Barça, però estarà competint en aquest grup. Per tant, una prova per millorar. I l'Espanyol B i el Sígol els tindrem al grup de la permanència. Què heu fet avui amb l'Igualada?
Perdre 1-0
amb el Terrassa?
Sí.
I ara com esteu a la classificació?
No l'he mirat, m'ha fet por mirar-la.
No l'he vist. Passa palabra. Cubi i no Cubi, comentari impositiu.
Doncs mira, en positiu, avui relacionat una mica amb la setmana aquesta de la dona, doncs avui fem una mica de publi d'un llibre que ha escrit Natàlia Arroyo, la nostra Natàlia Arroyo, sí, l'entrenadora de la Real Societat, i Elisa San Juan, que es diu Les noies juguem a tot. És un llibre superxulo, amb unes imatges, bueno, amb uns dibuixos espectaculars, i va sobre referents femenins en tots els esports que us podeu imaginar, hi ha un referent femení.
Molt bé, doncs me l'apunto, i abraçada des d'aquí per la Natàlia Arroyo. I en negatiu?
Doncs en negatiu, relacionat amb el que has comentat, no? del partit de Barça-Manchester City, de la Champions femenina, que no podran disputar-se, doncs, aquí el Johan Cruyff, que, tot i ser sense públic, doncs, que l'estat espanyol tingui aquesta norma de que persones angleses no puguin entrar. Ho trobo bastant absurd, a més, amb aquestes jugadores i també amb el masculí, que passen mil i una proves, més que tota la resta de la població mundial, doncs, que no puguin venir, i almenys les jugadores del Barça sentir-se que juguen a casa, tot i no haver-hi públic.
Clarament, el Barça em surt perjudicat amb aquesta història. Gràcies, Marta. Et poso deures per la setmana que ve. Vull que em facis allò, radiografia exhaustiva del Manchester City, i ens ho expliques el cap de setmana que ve. Compres?
M'encanta aquesta feina.
Molt bé, fantàstic. Adéu-siau.